A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a aquest dimecres ventolat, per dir-ho així, sembla que estiguéssim. No, en veritat, dijous, jo encara m'he quedat ahir, dimecres. Avui dijous, gràcies Candela per corregir-me. Semblem que estem a l'Empordà, quasi. Bé, els convidats que tinc avui no els ha empenyat el vent per portar-los i han arribat sans i estalvis. Manel Arajol, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer. I Denis García Vella, benvingut.
Moltes gràcies per invitar-me i que a veure si traguem alguna cosa positiva per Andorra.
Bueno, lo positiu és que de la ventolera i de la caiguda d'arbres que ha hagut a l'avinguda Salou aquest dematí, cap persona, diguem, malparada, ni ha sigut un cop de sort, també, eh?
Molt bé, doncs ja m'alegro. I perquè és important això, que no hagin tingut persones físiques que no hagin tingut cap problema.
És material, o sigui, el material s'arregla.
Amb l'agravant, crec, no sé segur, però crec que érem vora bastant punta, no? D'entrades a col·legis i...
Sí, dos quarts de nou, o sigui que res.
Déu-n'hi-do, l'hora era punta per tindre algun accident, doncs gràcies a Déu.
Sí, sobretot que, bueno, arbres, branques, ho dèiem aquí abans d'entrar a l'estudi, això és com una estaca, o sigui que et travessa parabrises, sostre o el que sigui.
Sí, és aquí no hi pots fer res. Entra, el que has dit, entra en joc la sort. I mira, hi ha hagut sort, doncs, bueno, cap problema.
Bueno, també els que han tingut sort, entre cometes, quan hi ha hagut caigudes de pedres a la R20 a Merens, tampoc no han enganxat ningú. O sigui, a vegades dius, els miracles no sé si existeixen, però esdevenien naturals i no hi ha mals majors.
O les miracles o les casualitats del moment, que no passa a ningú. Perquè allà també és veritat que hi ha sigut un tros gran.
I tant.
El que ha passat allà, que no hagi passat cap desgràcia.
Doncs sí, hem estat de bastanta sort. Sí. Sembla que doncs, aquests últims dies, i bueno, no és que sigui un tema recurrent, però hem parlat més d'una vegada perquè és molt, de molta actualitat, Andorra la Vella també ha caigut una pedra als carrers dels Barrers, hi ha més de 100 metres cúbics, s'ha fet volar un dron ahir, la cosa està estabilitzada, no hi ha mals majors. Però bueno...
Sí, és, a veure, és la natura, això és així, i quan hi ha pues, imprevistos o situacions com aquesta, de vent, de molta aigua, de pluja, els allaus, per això s'ha d'anar molt amb cura, i penso ara al parlar d'allaus, pues, amb l'esquí de muntanya, has de conèixer molt bé el terreny, has de conèixer molt bé els protocols que has de mirar. Hi ha molta gent que surt a fer esquí de muntanya, molta potser no, però hi ha gent que surt a fer esquí de muntanya i que no miren la previsió ni els risc d'allaus i, doncs, bueno, anem a fer esquí i, clar, després passa el que passa, no?
Ja.
Sí, després hi ha desgràcies
i quan n'hi ha allaus i això és molt perillós, també. Això és tremendament perillós, eh?
Bueno, és perillós, sí, clar, qualsevol cosa és perillosa, però tu ho fas més perillós si no segueixes els cànons que has de seguir. I hi ha dies que t'has de quedar a casa, així de clar.
Això és molt important.
Volies anar a un lloc i no hi pots anar per la previsió que hi ha i per lo que és, i has d'anar a un altre.
Sobretot avui, amb el vent que hi ha, les previsions de vent que hi ha, no hi ha previsió de neu, però clar, el vent mourà la neu d'un lloc a un altre, farà congestes i tal, o sigui que...
Es formen coronisses, congestes, sí, clar. Sí.
Bueno. I buits que caus al lloc i no te'n surtes. Això...
No, clar, si un allau, depèn del tipus d'allau i depèn de la situació, però clar, millor que no t'hi trobis, clar.
Ja, perillós.
Ben cert, doncs els que tenen previst d'anar a la muntanya, que vagin amb compte, no, Denis?
Que vagin amb cuidao avui, els que estiguin a la neu esquiant i coses d'aquestes, que vagin amb cuidao.
Bueno, avui, com dius, Denis, deia, hi havia notícia que les estacions, doncs, per al vent també i els ginys que remunten doncs, als esquiadors i usuaris, van a mig gas perquè forçament també no pots anar a la mateixa velocitat quan no hi ha vent que quan hi ha vent.
Bueno, de fet, els ginys, siguin telecadires, siguin telecabines, siguin telefèrics, és igual, tenen unes normatives que a partir d'una velocitat del vent no poden funcionar. Automàticament queden aturats, perquè, clar, com més alçada i com vent més fort, doncs és perillós. Però això aquí o a qualsevol lloc, clar, i això s'ha de respectar, clar.
Clar, en cotes altes suposo que alguns comunicaven que s'havien tancat justament sí, sí. Per aquesta seguretat, i en cotes baixes, doncs, segons com estiguin resguardats, doncs, funcionaran a certa velocitat.
Sí, clar. És, bueno, és el mateix que navegar, suposo, no hi entenc res, lo de navegar, però o conduir fins i tot. Abans, fora d'antena, parlàvem d'anar amb moto, amb vent, no? I això sí que m'hi he trobat moltes vegades i, clar, canvia totalment i pot arribar un moment que tinguis que dir, escolta, doncs fins aquí esperem que passi el vent.
Parem.
No, està clar que les mesures, quan potser també la societat moderna, estem envoltats de tanta seguretat, tanta prevenció i tal, no escoltem o no mirem la natura, o, diguem, infravalorem el risc natural que pot haver-hi.
No la respectem com es respectava antigament. Antigament això es respectava més. Ara...
No, i a més la gent és... Com que ara hi ha, diguem, hi ha més accés per tothom, jo que faig molta muntanya i moltes vegades m'he trobat gent amb... que els creues i demanen, escolta, falta molt per no sé què i tal, i els veus i dius, però
sabeu on d'aneu?
Tu vols anar allà dalt, tal com vas equipat, amb unes bambes, amb sí. No, jo t'aconsello que no hi vagis, i els hi parles de desnivell i no saben de què els hi parles, i clar, la gent, pues, són molt, molt agosarats, i després, pues, passa el que passa, hi ha l'helicòpter, i em ven a buscar i no hi ha problema, però clar, a vegades ja no hi ets a temps.
Del que diu el Manel, Denis, tu que camines molt, dius, no, tan sols per caminar, o sigui, anar amb una sabata adaptada per caminar.
És molt adequat, portar les sabates. Tota la gent que camina tenim de portar sabates adequades. Encara que penses que no, dic, home, aquí no té importància. Rellisques i ja te fas mal, o caus un terraplen d'aquests que aquí és muntanya. Aquí tenim camins molt bons per caminar, que a mi m'agrada molt caminar, però has de ser conscient, les sabates, i tu també amb el cap.
Mira, jo una vegada em vaig trobar un noi que volia pujar... Jo baixava del pic de Tristaina, del pic de Tristaina, i que hi ha un passatge a dalt una mica... Has de posar les mans, no passa res, però has de posar les mans. Però ell anava amb unes bambes d'aquelles... Recordeu les bambes dels pívols de bàsquet abans, grans, altes, i les portaves sense cordons. I em va trobar, em va dir, falta molt per arribar a dalt, i dic, bueno, sí, falta, i li vaig dir, mira, vaig mirar el rellotge, i mira, et falten uns, se'm recordava, uns 500 no sé quants metres de desnivell. I em va dir, ah, 500 metres, bueno, doncs jo doncs ja hi soc. Dic, no, de desnivell. I em va dir, què vol dir el desnivell? Dic, home, doncs li vaig explicar, però no ho va entendre. Clar. No es va quedar convençut i va continuar, i vaig pensar, bueno, i de fet després em vaig trobar... Em vaig trobar una persona... Qui era? Bueno, algú dels guies i coses que estan amb la meva model, i vaig dir, allà hi ha un tio que puja amb unes bambes que no va adequat, i a més anava una setmana, era l'estiu, però anava amb una samarreta de tires i tal, i a més no sap on va, i clar, allà hi ha un puesto que anant sol i si fa un rellisque, pues es pot fer mal, no? I em vaig dir, bueno, ja estarem al tanto.
Bueno, menos mal, t'has cuidat.
Sí, clar, però bueno, però després passa el que passa i ja està.
Sí. O després també, el que diu el Manel, el Denis, dius, l'altre que ve foraster, per dir així, què m'ha dit aquest? Tampoc sí. No n'hi ha per tant, no?
A vegades
I després passa el de desgràcia, no?
Són inconscients, són persones irresponsables que diuen, què pensa, que jo sóc de poble, que no m'entero, o coses de... I després,
pues
patapant.
Pues sí.
Se'n cau i... és que m'ha fet terrible mal que això... Sí, passa molt això. La inconsciència és molt, molt provocativa per gent que no és responsable i van tal qual.
Sí, és així, és la gent no... Mira, explicaré una altra anècdota. Un dia baixava del Ciscaró i de les bases del Ciscaró, venia del pas de la casa, de l'altre cantó, i em vaig trobar una família pujant, allò és un caminet fàcil i tal, però perquè ens donem compte de la gent, el concepte que té. I era al final de primavera i ja baixava molta aigua, i l'aigua quan baixa per tot arreu. Sí. I quan troba un camí, com que és més fàcil, doncs baixa pel camí, i efectivament hi havia aigua al camí, no? I el l'home volia anar a veure un home, una dona, o sigui, una parella i dos nens petits, que estaven ja cansats. I, bueno, volien pujar fins a les bases del Ciscaró i estaven allí mateix. I els vaig dir, si és aquí sobre i tal, veus com t'ho vaig dir, que li faltava poc, i ell, bueno, però, bueno, no sé què. Bueno, moltes gràcies. I jo continuo avall i sento que la dona li diu a l'home, veus, no és tant com em deies tu. I, a més, li va dir, s'ha de ser molt ruc per fer un camí just al mig del torrent. Ostres, jo vaig dir, m'ha acabat un lou. Home, no, això no és un torrent, això és un camí. El que passa és que l'aigua agafa el camí de baixada, agafa el camí més fàcil.
Però és que és veritat, a l'aigua, quan no hi ha, sempre se'n ve, agafa el camí. El troba més net,
però és el més fàcil.
La força de l'aigua, el camí sempre l'agafa.
Claro.
I es trenca.
Sí, sí.
A més, l'aigua és perillosa perquè sempre trenca els camins.
Sí, sí, clar, clar.
Els camins de muntanya són sempre trencats per l'aigua.
Jo penso que degut a l'afluència de gent, no aquí sola, sinó en molts llocs, amb tanta afluència, i encara hi ha sort que hi ha problemes i accidents, però encara n'hi ha pocs per el que hauria de passar.
Perquè n'hi ha molta inconsciència en tot això, eh? I gent que no està preparada, que no coneixi, i van a l'aventura i endavant i com sigui.
Sí, sí.
I no, a lo millor al matí, quan surten de casa, no pensen que van a fer això, jo què sé. Van de qualsevol manera.
Bueno, arran d'això, em porteu un tema més de conversa. Tu, que ets veí de la parròquia de la Massana, bé, el Comú ha decidit multes i comissos per protegir l'accés a la natura. Tot el que són bicicletes de descens i enduro seran només per al Baiparc, per justament que no hi hagi mala convivència entre gent que vol gaudir la natura en família per camins al voltant de la Massana o cap al Bosc de Pal, i doncs gent que vol fer també pràctica esportiva del ciclisme de descens, entre altres.
Això redueix sempre el mateix. Ara, perquè parlem de bicicletes, però amb moltes altres coses podríem parlar del mateix. És incivisme.
Ja.
És incivisme, ni més ni menys. A més, si tens un espai adequat on et proposen unes baixades en bicicleta enduro o en bicicleta de descens, que saps que està securitzat, que si fins i tot fas mal et vindran a buscar i que allí et pots fer mal, això és un esport de risc. Per què et compliques la vida amb d'altres llocs que, a més, allí molestaràs amb d'altres
llocs? A la gent que està...
Però amb bicicleta és una cosa, però podem parlar de moltes més coses, eh? És el mateix. Si hi hagués més civisme, tot funcionaria molt millor. Però, clar, dir això... Vull dir, això no sóc pas el primer que ho diu, eh? Hi ha molta gent que diu això, però, bueno, funciona així.
som inconscients. Això passa perquè la gent som com som.
Sí, endavant, Denis.
I que no pensem. Pensem el mal que podem fer, però no pensem el mal que li fem al demés, o el que destrosses, o el que fas malbé, tot això. I això, pues, la veritat és que tindríem de cuidar més del contrari i cuidar més de l'ambient, de lo que és la natura, que no la cuidem, que això és el motor de la vida i tampoc no el cuidem com la teníem de cuidar.
Això del que dius, Denis, jo me'n recordo fa anys enrere, el que s'assenyalava una miqueta de no tenir una bona convivència amb els altres usuaris de la muntanya era el que anava en moto de trial o en moto d'enduro. Aquest, doncs, per lo vist, ja no hi ha masses o quasi ja no hi ha casos de mala convivència, perquè no sé si hi ha hagut una educació, una formació, una conscienciació, doncs, dels practicants. Ara ha sigut, doncs, el ciclista, doncs, més, doncs, que fa descens o que fa enduro, que, doncs, la Massana ha tingut de regular una miqueta la cosa, posant, doncs, mira, si no ho compleixis hi ha sancions. O sigui que el problema es va desplaçant per avall, per dir-ho així.
Pues molt bé el Comú de la Massana per haver fet això. Felicitar-los i que tothom siguem conscients i mantinguem la natura i respectem els altres. Això és importantíssim.
Mira, per exemple, amb l'esquí passa també amb la gent que fa esquí de muntanya, no? A les estacions. A Pal mateix, pues, a Pal hi ha totes les estacions, eh? Hi ha camins marcats d'esquí de muntanya als quals no hi pot accedir la gent que esquia, o sigui,
normal.
Un esquí alpí. Però en contrapartida és un camí per tu, per poder pujar amb esquí de muntanya, és fantàstic. Pues, i després també hi ha gent que puja per la pista, que s'ha de pujar pel cantó, no sé què, però bueno, tenen gent que fan autèntiques barbaritats i són inconscients, posant sempre en perill ells, posant en perill l'altra gent, i hi ha aquest enfrontament i sempre hi ha hagut problemes amb els esquiadors de muntanya i els esquiadors d'alpí. I una vegada més, doncs, el mateix, és el civisme, has de ser més cívic, si no, no pot funcionar.
Ara, del que dius, es va crear el forfait justament per la gent que feia esquí de muntanya per utilitzar, doncs, una part de l'estació. Després hi ha el típic que diu, no, és que perquè pago tinc dret.
Sí, bueno, això, no. Lamentable, això.
Això és, bueno, no només amb això, sinó amb tot. O sigui, pagant Sant Pere Cante, diuen. No, i no és veritat, no és veritat. No és veritat perquè no, el fet de pagar, doncs, et donen uns drets, però no te'ls dona tots, clar.
No, ben cert. Bueno, esperem que tots practicants i usuaris hi hagi més ben entès civisme i bones pràctiques entre els uns i els altres perquè no hi hagin, doncs, aquests problemes a les estacions i a altres llocs tampoc.
Sí, és, i a més és fàcil de regular, vull dir, si la gent col·labora una mica, la gent participa bé, doncs tothom anirà bé i, a més, hi ha gent que fa esquí alpí i esquí de muntanya, doncs fes-ho bé una cosa i l'altra, però no vulguis el que acabes de dir tu, no? Perquè jo pago, tinc el forfait, tinc no sé què, muntanyes de tothom, no va així, això. Siguem coherents i pensem una mica. Però, clar, a partir del moment que l'incivisme comença, quan sortim aquí fora, al carrer, aquí ja hi ha incivisme, amb els cotxes, amb les motos, amb els vianants, doncs, malament rai.
El que diu el Manel Denis em va pensar una miqueta el dibuix animat que va fer el Disney amb el Goofy, que és aquest que quan és vianant és supercurós i té molta, i quan puja dintre el cotxe es transmuta, es transforma.
És que això passa molt. Sí. Persones que les trobes o parles amb ell, veus una persona, enxega el cotxe i ja canvia.
Sí, és
lamentable, però és així, ens transformem les persones.
Totalment.
I sí, això, pues, tenia de ser diferent, no pots fer barbaritats perquè vas dins del cotxe i li foto aquest o l'acolloneixo o faig un adelantament que és una buxeria, que no és solament el mal que tu te puguis fer, sinó el que li fas, al contrari, sí, el que ve i el que vols avançar.
D'això se'n diu convivència.
Convivència, però sí.
Simplement. D'això i de tot el que més, eh?
Ja, és en tot. Això tindríem de fer en tot. Responsabilitat de cada persona.
Convivència que preocupa. S'ha tingut de suspendre un partit de bàsquet d'adolescents per insults a l'àrbit i llançament d'objectes.
Ja veus.
Dius, jo quan he llegit la notícia em dius, déu-n'hi-do, dius, ja, un partit, dius, tu vas a passar bé, per dir una manera, dius, i es té que suspendre per això, dius, caram, dius, tu justament, que has estat molt vinculat al món del bàsquet, no sé com has interpretat la notícia, però preocupant.
Això passa en bàsquet, en futbol, i passa en tot. La culpa, sobretot quan són partits de nanos, de pedrera, de cantera, hi ha pares que es pensen que tenen una figura en potència, que serà el millor, i no és així. La visió d'un equip, de lo que sigui, de bàsquet, de futbol, de lo que sigui, és que els nanos s'ho passin bé. De fet, hi ha un reglament, no sé exactament quin és, com és, però, per exemple, en partits de nanos petits, de bàsquet infantil, tots els de l'equip han de jugar un mínim de minuts. Ja no és un tema de que juguin els més bons i els altres, tots han jugat un mínim de minuts, perquè la idea és que s'ho vagin a passar bé. Quan jo era president del Festín Andorra, estem parlant de fa molts anys...
Sí, ja me'n recorda,
president. I tant, hi havies col·laborat, Denis, sí. I molt, els predecessors del Moravan Andorra, no? No diré qui era, però hi havia un pare que em va trucar, un pare que no coneixia, sí, coneixia de vista, ell em coneixia, mira, el president, i em va trucar la nit a casa, una nit, diguent-me que en aquell cas... En aquell moment, el Carles de Bofarull, que era el coordinador del famós Bufa, no? el coordinador. De la cantera, em va trucar dient-me, mira, aquest no en té ni, jo diré, punyetera, ell em va dir una altra cosa més lletja, no en té ni punyetera idea, i el meu fill ha de jugar, perquè si no juga me l'emportaré als sedis, a la seu, diumenge a la nit, o un dissabte a la nit, no sé què em dius. Sí, perquè tal, perquè jugui aquell, jugui l'altre, i no sé què. Mira, fes el que vulguis.
Porta-te'l.
Sí, si te'l vols emportar, em sap greu pel nano, perquè a més el nano no té cap culpa, però el pare es pensava que tenia ell i el Michael Jordan i tot.
Sí.
I dic, pues, si te'l vols emportar, emporta-te'l, però jo des del vegada al Carles no li diré res, perquè ell fa una feina fantàstica i les coses... I no oblidis que l'idea de que el nano jugui bàsquet és perquè s'ho passi bé. Perquè pensa que el dia de demà igual et ve i et diu, escolta, no vull jugar més a bàsquet, i ara vull jugar a futbol, no vull jugar a rugby.
Que sí, home, que sí, però els pares en això sempre sí, sí. són els
pares. Bueno, i baralles, a vegades veus el diari.
Això, les baralles que hi ha al futbol i al bàsquet, de cabets, a tots els sí, esports, sí. les bases, la culpa els tenen els pares. Això és lamentable, però unes baralles, no parlem solament d'Andorra, a l'exterior.
Sí, sí, no,
a tot arreu, perquè no. he vist baralles a Espanya, però lamentable.
Amb un, partit de cadets, arribar a les mans els pares a la grada.
Això, però... a l'àrbit li diu un barbaritat, sí. no? Què en respeta sí, sí. veu a seus fills quan li diu això al sí, pare i a l'àrbit? Això és lamentable. Això sí que el poden escoltar els pares de nens que van... Jo vaig amb el meu net i anar amb el fill a veure'l, però en respeta. Escolteu, vinga, animes, però com a sí, persones, sí, però no aquest, això que fan que... És, això el trobo una aberració per als pares que fan això. I això és molt important que l'escoltin avui, això.
Del que dius, Denis, hi ha potser una part també de frustració dels pares, que el jurer potser ha agradat arribar potser a fer alguna cosa amb esport, segons el nivell, que no poden, i que transpassen aquesta frustració als fills, i aquesta exageració, diguem, caracterial, per dir-ho d'aquesta manera.
Però al fill no li fan cap favor. No, li fan mal a l'esport, li fan mal al fill, als companys i a tot. I la imatge que dona qualsevol persona o qualsevol equip, que dona que tingui uns pares així, uns pares lamentables.
I això és veritat, perquè jo conec d'algun cas d'un nano que fa algun esport, en concret esquí. I el nano li agrada esquiar, però no vol competir, i no, i això va del fet, i el pare l'obligue, o l'obligava, parlo de fa alguns anys, ja, i el pare l'obligava en un club, el club, quan els clubs eren diferents, ara és molt més, diguem, social, els clubs, ja. L'objectiu del club és treure esquiadors que el més nivell més alt possible, però bueno, has de muntar el club de tal manera que el nano no se n'afarti el primer dia ja.
Que no se'n fegui.
I el pare el portava a esquiar i a més li deien, matxaqueu-lo, i apreteu-lo i tal, i el nano no volia. No. I el pare li portava perquè el pare era frustrat.
Wow. I quina culpa té el fill? Claro. I el monitor i el sí, club sí. de lo que li ha passat al pare. Pues, si no tenia més qualitats, pues malament pel pare, però no em voliques a tot. No. Això és un mal que passa a la societat, però jo sempre, a les bases de tots els esports, de futbol sala, de qualsevol, és lamentable els pares. Van allà amb una agressivitat... És que em baixaré, te'n fotaré, no?
Sí, sí.
Bueno,
A veure si fan reflexió de lo que hem dit, i la gent gran i els pares i això, sí, però el pensen una mica.
Però segurament que els que haurien d'escoltar això no estan escoltant.
Pues mala sort, però en veig, perquè era important que l'escoltessin. Sí, sí.
O potser algú que ens escolta coneix aquestes persones i, escolta, del que va passar l'altre dia han comentat això, o sigui que...
Sí, sí, tant de bo.
Bueno, no se'n vai, esperem que sí. Bé, malauradament, de 1.500 controls que s'han fet a la frontera, s'han detectat uns 56 falsos transfronterers. Els hi han doncs, avisat que se'ls hi retirarà doncs, aquesta facilitat de residència i treball, perquè no són de transfronterer. Bé, malauradament, diguem, hi ha sempre una miqueta de frau o de com desviar una miqueta la realitat de les regles.
Home, la frontera sempre té això, de que sempre n'hi ha gent que... Però tampoc no són molts, I està bastant controlat i bastant...
Sí, però aquí penso que podríem aplicar la dita aquella que diu feta la llei, feta la trampa, no? Hi ha gent que sempre, amb l'àmbit que sigui, intentarà donar-li la volta a la llei, al seu favor, evidentment.
Home, no,
i en aquest cas, però es passa així. Sobre, has dit 1.500, no?
Controls, sí, uns 1.500 controls.
N'hi han sortit 50, una cinquantena. Sí, el Denis ho diu, de raó no són masses, però són, i no haurien de ser.
Ja.
I no és un problema que està mal muntat, que està no hi ha control, sí, clar que hi ha control, però no es pot controlar tot a la mínima, i hi ha gent que se n'aprofita, i s'aprofita del sistema. I com això, doncs moltes més coses, clar.
Doncs sí, malauradament era així. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Denis García Vella i el Manel Aràjol amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum. Tens un altre Bizum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Manel Arajol i el Denis García Vella. Bé, Jocs Olímpics d'hivern, malauradament doncs, alguns esportistes s'han lesionat, la pobra doncs, Candé Moreno, que ha caigut, s'ha trencat els lligaments, altres com la Gina doncs, no ha esperat fer els resultats. Bueno, sempre diem que parlàvem d'esport abans en el tall. Lo important és participar i gaudir l'experiència i per als que puguin anar els propers doncs, agafar-ne cada vegada més. Ara, no sempre s'interpreta així l'esperit competitiu.
Bé, segur que a l'inici és cert, agafes experiència, sobretot per la gent que és la primera vegada que va, penso en la Jordina Caminal, per exemple, que avui ha fet el supergegant, no sé què ha fet perquè m'ho vull mirar després, vaja, no sé què ha fet i no sé com ha anat, ho vull veure, no? Però agafes experiència i la Gina del Río pues no els resultats esperats, però bueno, però és així, l'esport és així, i han de ser conscients, i hi ha caigudes, en aquest cas l'esquí hi ha caigudes, hi ha... a veure, surten 60 corredors i saps que guanyarà un, i això va per aquí. I saps que n'hi ha molts que els senyales del dit i diu aquests no guanyaran. Segur que no guanyaran, perquè no faran aquest temps, però bueno, s'ha de ser conscient, i jo que penso... Evidentment que és molt fàcil dir lo important és participar. Potser no és lo important, però sí que és molt important participar. Jo no diria potser que és lo important, i amb algun esportista, pues, si li dius, ja et diran, home, no, però és que jo vull, clar, i jo també vull que guanyis i vull que ho facis millor. Però després, una vegada passat, i mirant en perspectiva, segurament que l'experiència serà bona per a tothom.
Sí.
I encara falta gent per participar, amb el Joan, amb el Gegant, i... A veure...
Bueno, que li surti millor als altres, ja que és pues, mala sort, i que se recuperen, i que la pròxima vegada serà millor, i ja està. Tampoc... a l'esport s'ha de prendre així, un dia et surt bé i una altra vegada no surt bé, i lo important és que no se facin mal, i que la pròxima, pensant que sempre la pròxima serà millor.
Sí, sí, clar.
Jo em quedo amb la frase, i em diré el que em penseu, que em sembla que és ho va dir l'oncle del Rafa Nadal, diu, que deia, sí, l'esforç és exigible, el resultat no.
Però l'esforç és...
És exigible, pots
sí.
exigir l'esforç,
sí,
però el resultat però no pots exigir.
És cert, és bueno, així, però, totalment així.
Però aquest no se pot queixar, perquè el resultat el va tindre ben bo, eh?
Sí, però bueno, doncs potser algo de culpa també hi té ell amb aquest sentiment i amb aquest posicionament, no?
Que li ha enfocat d'aquesta manera.
Perquè la majoria de títols que va guanyar el Nadal, últimament no perquè van partir peres, però la majoria de títols era l'entrenador del seu oncle.
Sí. O l'oncle el va fer patir i l'enganyava i tot.
Sí, sí.
L'enganyava i tot per fer-li treure resultats de que quan ploguia, que quan feia això o que l'altre, li feia les mil i una, eh? L'oncle, anda que no li ha ajudat. Bueno, ell també suposo que li ha compensat, i a l'oncle la situació i tot això és ben bona, i l'escola que tenen i tots treballen allà i tots s'han guanyat la vida en això, i se l'han ben guanyat. L'únic que tinc jo contra el Nadal és que el seu oncle jugava al Barça i li pagava a l'escola a Barcelona. I el tio s'enfada al Real Madrid. Això també el trobo una mica...
Bueno, home.
És algo que jo sempre he tingut contra el Nadal. Li respeto i l'admiro perquè ha sigut un jugador sensacional. Ha reportat molt per Espanya i per tot. Però això és un punt que sempre me l'ha pensat jo.
Ull, Denis, que això és els principis del fanatisme, eh?
Potser, jo... Potser. Però jo... no li desitjo, ni ha parlat malament, ha dit que l'únic que no estava d'acord és això, que l'oncle li paga, que jugava al Barcelona l'oncle, i aquella no tenia els diners que tenen avui, i a l'oncle li va pagar el Bardino a jugar i tot això, i després s'enfada al Madrid.
Bueno, tenien conviccions diferents per dir-ho
així. Però bueno, també li hem ficat una mica de salsa, home.
Sí, sí, home.
Parlant d'esport, i una cosa que bé, tant esportistes com no esportistes hi tenen que recórrer una vegada o diverses vegades en la seva vida. Bé, hi ha 4 mesos de llista d'espera a fisioterapeutes en general. Dius, i no hi ha solució a la vista, dius, caram, dius... Déu-n'hi-do.
Sí, sí, això és un dels molts problemes que hi ha, però... Perquè, clar, tu parles de fisioterapeutes, però si parlem d'oftalmòlegs, si parlem d'odontòlegs, però, ostres, és que... Allò de dir, el que es deia abans parlo fa molt temps, mira, demà vaig al metge. Això només ho pots dir el dia abans de que t'han donat la visita, perquè potser fa 6 mesos que l'has demanat.
Que l'has demanat.
Abans no.
N'hi ha cua per tot.
Clar, clar, clar.
Ha canviat. Això ha canviat totalment.
I si hi ha un problema de fisioteràpia, en aquest cas, perquè parlem de fisioteràpia, si hi ha un problema de fisioteràpia puntual ara, dir, ostres, necessito perquè m'he fet mal, no sé què, te'n vas a urgències, però tot i així tampoc és
pots anar a urgència i estar 2 o 3 hores allà en cua, que jo l'estat.
I a part de les hores és complicat, és molt complicat.
Sí, sí, sí.
Això, la conclusió que és que són masses, segurament. Aquí al país parlo,
Sí.
Sí, quedant-nos en el tema de la salut, el conveni col·lectiu del SAS, doncs no es pot formalitzar perquè falta una firma d'una interventora. Dius, i queda una miqueta així en stand-by, per dir-ho així, o encallat, perquè justament per una firma, quan potser el més difícil ja estava fet, per dir-ho així.
Home, que per una firma queda encallat, pues...
Però s'ha d'analitzar per què falta aquesta firma.
Ja.
Perquè no es vol firmar, perquè...
O el motiu.
Clar.
Aquí és l'incògnita. De moment no sap massa el per què, ja sabrà potser, o potser la persona
ja
no té disponibilitat, o no vol, no... Bueno, ja... A seguir a nivell de notícies el perquè del com. Bé, notícies, com deia a l'inici del programa, no és que sigui un tema de conversa recurrent, però que sí, per als esdeveniments. Pas a la casa, s'han aprovat doncs, ja un primer paquet de mesures per ajudar doncs, comerciants, amb doncs, un alleugeriment de tot el que són despeses de la CAS, taxes comunals i una part de fiscalitat també. Tot el que és turisme es reforçarà, s'ha creat doncs, també uns descomptes per als forfets per a les persones que vindran, un xec de 30 euros per als que vindran d'Occitània en carburants, o sigui, hi ha un primer paquet de mesures perquè, clar, estem en bona temporada de neu, molta neu, dius, i passa això.
I no treballem.
És que el pas de la casa, el problema del pas de la casa, i parlo en coneixement de causa, ja que jo formo part dels comerciants, diguem, no del pas, sinó del port d'en Valira, però és el mateix, depenem està, no és que estigui muntat, és que és així, físicament depenem a no diria 100%, però quasi de França. Quan hi va haver el Covid i tancaven la frontera, tancar la frontera jo podia tancar la benzinera,
ja.
No és que bueno, vindrà la gent, jo penso que és una bona mesura de que el govern pues, hagi fet això,
no,
i si se'n pogués fer més, pues, millor, i Gran Valira amb els descomptes, els forfets, però clar, perquè clar, aquí hi ha la picaresca de... va baixar un esdevessat, va tallar la carretera, vale. 3 mesos, realment es necessita 3 mesos per arreglar-ho? Demano, no ho sé, no és que jo culpi ningú, però això és com quan es talla la carretera per neu o per molta neu i el govern d'Andorra proposa d'enviar màquines llevaneus i els francesos diuen que no fa falta, que ja s'ho faran ells. Clar, és molt complicat.
Jo crec que aquest any França no ha col·laborat molt amb Andorra, Aquest any no, jo ja l'hem parlat a mitjans de comunicació un parell de vegades, però França, amb tot el respecte als francesos i l'ambaixador que està aquí a Andorra i tot això, no han estat a l'alçada, no han col·laborat lo suficient.
És molt complicat perquè, clar, les estacions d'esquí franceses, per exemple, frontereres, o sigui...
Del cantó.
Sí, la Cerdanya, tal. Ostres, Gran Valira és una competència molt bèstia.
Enorme.
Clar, ara tenen l'oportunitat de... Pues,
de treballar ells. Clar. Perquè no inverteixen com han invertit a Andorra en les pistes que tenen de l'altre costat i tenen...
Sí, no, tot això va molt lluny. I jo entenc la situació, entenc, perquè no ho decideixen ells, això no ho decideix el govern francès o el govern regional d'aquí al sud. I entenc la seva posició, és complicada, també.
Ja.
Bueno, veurem el que dius tu, Manel. Aquest dematí, doncs, els companys d'Andorra Televisió, l'Albert Sant Joan estava al pas de la casa justament demanant a comerciants i altres. Clar, la reflexió d'un d'ells era el que dius tu. Bueno, potser en diuen 3 mesos per curar-se amb salut i en menys temps es fa.
Possiblement, possiblement.
Ojalà.
Tant de bo sigui així, sí.
Bueno, veurem, seguirà. I bé, el ministre Ferrer, que va anar doncs, fa un pell de dies allà amb tècnics, va dir doncs, que mitjans i ganes hi són.
De totes maneres, tinc entès que... Clar, que hi ha solucions, es pot passar per la Quillana, per la D66, allargues molt el viatge, però a més, em sembla, dic per demostrar la bona fe del cantó francès també, han augmentat la freqüència de trens a l'Hospitalet i aleshores hi ha autobusos llançadora de l'Hospitalet d'Andorra. Clar, això et trastoca el viatge, ja no vas amb el teu cotxe, ja no pots portar segons què, però bueno, almenys no està allò de dir, està tancat i aquí no passa ningú.
Sí, i com deies molt bé també, bitllets de tren de Foix fins a l'Hospitalet a 1 euro, o sigui que
la
voluntat i mitjans hi són. El que sí, Andorra Turisme doncs, recalcarà, suposo, doncs, tot el que és la part d'Occitània francesa, que es pot accedir a Andorra, com deies molt bé, per la Quiana o per la vall de Perpinyà, Montlluís i tot això. O sigui, no estem aïllats, però clar, tota la zona de Tolosa ho té més feixuc.
Sí.
I és el que ve molt al pas de la casa, eh?
Bueno, la Cerdanya i Perpinyà també venen,
sí,
però
sí.
No és la mateixa...
Sobretot, això demostra que té que haver-hi col·laboració i enteniment entre França i Andorra,
sí.
I ho hem de fer entre tots el millor possible, respectant cadascú
els seus interessos.
Els seus interessos i els drets de l'altre, diguem-ho així, no?
Ja.
Vull dir, perquè, clar... I ara penso en el problema del contraband, no? que és terrible el que passava, no sé si encara passa com passava, però jo havia vist unes coses al pas de la casa de contraband. Quan parlo contraband no parlo la persona que passa 3 cartons de tabaco per la frontera, que d'aquests n'hi ha molts, i que els gendarmes pues, algunes vegades fan la vista grossa i tal, però si no els pobres infeliços, que jo els havia vist amb sabates normals passar per la muntanya amb neu, amb uns fardos a l'esquena, en plena llum del dia, els veies allà parats i semblava una excursió. I, clar, potser el fet de nosaltres, quan dic nosaltres parlo del cantó andorrà, no apretar més a això, pues França
no
també,
clar,
és normal.
Sí, alguns deien que França volia aturar el contraband al pas de la casa i arran d'això hi ha hagut les llevissades, no? O sigui que una cosa no té efecte a l'altra.
Però... Ja l'he vingut de patac, eh?
Home, trobarà gent que dirà, això és el karma.
Sí,
ara és famós el karma, això és el karma, però bueno.
Però bé, potser a observar que les filials de contraband i que nodreixen tot el subministrament de tabac, entre cometes, de contraband per la zona de Tolosa, segur que s'espavilaran ràpid per trobar altres vies, altres rutes aquests.
Sí, possiblement, perquè, clar, és un negoci molt, un negoci entre cometes, un negoci legal, però molt lucratiu, clar, i un negoci no pot parar. Cap negoci pot parar, pues, si pares no produeix, i aquesta gent el que necessiten és producció.
I que viu un d'això també, perquè que és molt dur fer contraband, és molt dur.
Sí, però justament els que suporten aquesta duresa...
Són els que menys guanyen.
Són els més infeliços.
Ja. Sí, és cert que no... Els comendataris, per dir-ho així, no són els que pateixen per la muntanya per fer això. Bueno, parlant de negoci, no és un negoci, però s'ha fet una graella. El servei de policia o altres cossos, doncs hi ha una graella que s'ha votat per doncs, poder facturar els serveis especials. Hi ha, doncs, el Consell de Ministres ho ha aprovat i hi haurà un cost doncs, a nivell de policies, a nivell d'altres cossos, hi haurà a tant per dia, doncs si es vol fer un esdeveniment i es considera que no és obligatorietat que hi hagi el servei de... gratuït, per dir-ho així, doncs hi haurà un cost.
Bé, això... És a dir, no, no està enfocat com a negoci, segurament, però... clar, és que això va molt més lluny. Hem de mirar, hi ha un esdeveniment i es necessita policia o no. Qui ho decideix? La pròpia policia.
Clar, sempre se demana per la policia.
A partir d'aquí, si es necessita, doncs venen sense cap càrrec per l'esdeveniment. Però si resulta que et diuen, no, és que aquí invento, eh? Amb 6 policies n'hi ha prou. I diuen, no, és que millor 8. Doncs bueno, els altres 2 els has de pagar. També ho trobo lògic. També ho trobo lògic.
És que els recursos no s'han dividit.
Això es podria enfocar també en el tema dels rescats en muntanya. Ja. La gent... A més, existeix el sistema de que si estàs federat, si tens una targeta federativa, tens un seguro, tot això està cobert. La gent, el que parlàvem abans, la gent que va a la muntanya, que ni federació ni res, i és igual, no passa res. Si necessitem ajuda, ja vindrà l'helicòpter. Això va molts cèntims. Ja. I qui ho paga, això?
Pues se l'ha de pagar el que l'ha fet. Perquè ja crec que una part la ten de pagar, si com va l'helicòpter.
Depèn de la situació, depèn de com ha passat, depèn de... Pues, bueno, clar, els serveis s'han de pagar, normalment. Ja. I els policies o el servei d'ordre, pues, bueno...
Bueno, parlàveu d'helicòpters, tinc la garella de preus aquí. L'hora d'helicòpter monoturbina són 3.436 euros. Em deixo els cèntims de cantó. I el biturbina són 6.400 euros, quasi, eh?
Sí, sí, clar. Suposo que hi ha molta gent que no ho realitza, però això va així, sí.
Ni el pensa.
Sí, sí,
ni
clar.
El pensa. Però jo el que sí vull recolzar sempre és la policia. Perquè jo... A mi m'encanta la seguretat i gràcies a Déu Andorra, amb el cos de policia que tenim, podem estar tranquils i n'hi ha una seguretat perquè som un dels països del món més segur que hi ha. I jo coneixo personalment el director de policia, l'ha parlat amb ell i l'home posa molt interès i s'hi dedica molt i la veritat que això, tot el que pugui aportar per a la policia, jo sempre estic d'acord.
Una cosa que, bé, no fa falta sempre policia, però el 2025 hem tingut un any amb més activitat de turisme congressos i altres coses així, 250 esdeveniments, 21.000 pernotacions, o sigui que som un destí turístic també per professionals, en reunions, convencions i altres coses així.
Això també està avançant molt, perquè... Allà sobre de Sant Julià també ja estan fent un colibrí per negocis i gent que vulgui fer estades i reunions i negocis d'allà. Això és molt important pel país. Això és bo, és positiu per Andorra i està avançant això aquí a Andorra.
S'ha de diversificar perquè si ens quedem estancats com ens havíem quedat un moment donat amb el turisme del dia i que venien a comprar i se'n anaven, doncs... S'ha de diversificar i innovar. I tot això doncs, és positiu pel país.
Bé, la innovació sempre és positiva. Hi ha moments del món que avança tant i que avui en dia també, avui, quan s'avancen els tecnològics que tenim, doncs, se poden fer negocis des d'aquí o treballar des d'aquí d'Andorra. Això és molt positiu per Andorra.
Parlàveu d'innovació. M'ho poseu, diguem, amb safata. S'ha donat llum verda per l'oficina per l'innovació. Doncs es crearà una oficina per innovació i diversificació econòmica, el que parlàvem abans. Bueno, tindrà un pressupost de 5 milions d'euros, serà doncs, tutelat o dependrà del Ministeri de Presidència, Economia i Treball i Habitatge. Doncs bé, tot això serà una miqueta, el que deies tu, no, Manel? Aquesta,
sí,
com obrim el ventall a una altra activitat i un altre interès per al país, per forans.
Clar, és que s'ha d'obrir ventalls, vull dir... Mirant molt esquemàticament i mirant enrere, doncs abans Andorra només t'havies de llevar a obrir la porta de la botiga o del local que tinguessis i sabies que la gent et feia cua i et venia, et comprava i ja està, fora. I això doncs, ha anat variant i ha anat canviant i el que no podem fer és quedar-nos estancats i aquesta oficina em sembla perfecta i que sigui dinàmica i que hi hagi idees noves i això és bo pel país i per tothom, perquè si l'oficina crea, invento, però una trobada de qualsevol cosa, això beneficiarà, a part d'aquest del sector que es creï la trobada també beneficiarà pues, el sector hoteler, el sector de la restauració i moltes altres coses.
Importantíssim. Això l'ha dit bé, que tot el que avancem, tot és positiu.
D'aquest avanç serà segurament també, doncs, no serà potser tan fàcil, però clar, la taxa d'ocupació juvenil és la més baixa de l'última dècada, només un de quatre joves entre 15 i 24 anys tenia una ocupació doncs, laboral el 2024. Dius, clar, tots aquests sectors d'innovació, doncs, crear altres llocs de treball que, o fins i tot feines que encara no existeixen, això també és un altre repte.
Sí, sí,
doncs, clar, tot aquest jovent que a vegades té aquest dubte, què estudio, què faig, què faré, quin és el meu futur professional, encaminar-los una miqueta més, perquè clar, un de quatre, dius, clar, és un 25%.
És molt.
Sí, és el que anava a dir, és molt, eh? I has dit entre quina edat i quina edat?
Entre 15 i 24.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, clar.
Clar, 15 ja et comences una miqueta a situar, per dir-ho així.
Sí, clar, clar. Però o sigui, el que em grinyola més és el de 24. Ostres, a 24 anys ja...
Ja és una persona...
Per dir-ho clar i català, a 24 anys el Denis havia d'anar amb els tiros ja, treballant.
Era diferent, era un altre cep.
I clar, i jo pues, no tant com el Denis, però també, vull dir, no vaig començar a 24 anys a treballar.
No, és cert que... Alguns, quan parles amb ells, de joves, dient, bueno, és que sou una altra generació, era d'una altra manera... Hi ha joves que tenen interessos per a certes feines, que comences amb l'aprenentatge i després et vas més professionalitzant i arribes amb 24 anys ja fet un professional
format
i a més desitjat, perquè hi ha feines que falta mà d'obra.
Sí, 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 però és cert, això és cert, i a més està bé, però... I ara potser dir alguna cosa que no és políticament correcta, però jo no vull mirar aquests, vull mirar els altres, que arriben a 24 anys i no han fet res,
no.
I no els interessa, n'hi ha d'aquests també, no els interessa, i mira, aquí dia passa any empeny i anem fent, però això és el que no pot ser.
Això és dolentíssim, perquè això és el que mal fa als països. Les ajudes baratetes que estan fent a la canalla i tot això és lamentable. Abans sí, que no n'hi ha oficis com antigament, coses d'aquestes, però la gent ha de començar a treballar a partir dels 18 anys, si no estudia una carrera, de treballar, fer aprenent de lo que sigui.
I també és cert que hi ha gent que no treballa, potser a aquesta edat, parlem de 24, perquè és l'edat que has dit, però no perquè no vulgui, sinó perquè no pot treballar amb el que ell voldria, perquè no troba feina, també existeix això, eh? No vull dir que tothom que no treballa és gent que no vol, no, hi ha gent que malauradament no pot. Però hi ha un sector, hi ha un segment de la societat que l'impressió que em fa més que ja li està bé que sigui així.
No. I això empobreix el país i tothom va malament. Sí, sí. Això és el peix que se menja la cua. Eh? Això, a mi les ajudes aquestes i que la gent malvisqui amb ajuts i que no vulgui treballar, no. Hem de treballar. La gent ha de treballar. El que ha estudiat, que té una carrera, fent la seva carrera. El que no té una carrera feta, n'hi ha 50.000 treballs, però la societat, per valorar-la, perquè vagi endavant, per tot això, hem de treballar tots.
Sí, aquest jovent, malauradament, tampoc hi ha una cosa que no ajuda, hi havia doncs, una dada, comença a beure alcohol a partir dels 14 anys. Ahir hi havia una jornada impartida per al Ministeri de Salut, on convidaven locals d'oci i bars per tenir xerrades amb els joves. No es va presentar quasi bé ningú o ningú del sector doncs, del bar i restauració. Dius, caram, es vol parlar doncs, de problemes, no diem d'alcoholisme, però de consum d'alcohol, sí. I el sector doncs, no es presenta. Dius, sap greu.
Bueno, una vegada més és el que et deia abans. Per què no s'han presentat? Perquè no els interessa que els diguin el que han de fer? Perquè tenen por que els imposin no sé què? Perquè és un negoci, perquè clar, jo em poso de la barra i em venen els clients i majories d'edat, no sé què, si aquell ja sé que no té 18 anys, però bueno, és igual, ningú se n'entén, també el serveixo, i que no dic que no sé si passa o no passa, però bueno, és simptomàtic que si el govern ofereix unes trobades així, no s'hi presenti quasi ningú.
Això és lamentable. Que passi això és lamentable. És el que diguem, que el que se miren és l'ajut i jo vaig tirant i ja vindrà i ja canviarà i això...
I el Denis, evidentment, com tothom, estic convençut que tothom que escolta en aquests moments l'emissora sap que el Denis pot parlar amb coneixement de causa d'això, perquè han sigut molts anys.
Però jo, en aquella època, també n'hi havia molts pares d'escoles que els pares venien a parlar amb mi i jo tots els que he pogut agafar per l'estiu o el Nadal o això per treballar, jo li agafava. Diu, mira que, clar, ara el nen queda sense escola i no, porteu-lo cap aquí, que aquí el farem treballar. I jo ajudava, jo tot el que podia en això col·laborava, perquè hi ha molts nanos que me troben, gràcies a tu m'has ensenyat a començar jo a treballar amb tu i això. Això és molt positiu, que el nano tingui un interès i veig un valor de les coses, que volen viure a compte dels pares o mal viure a compte dels pares. No, això no pot ser. Això és lamentable.
I respecte amb el tema de l'alcohol també, hi ha una part, dius, que en el teu cas, que doncs, ha acollit joves per treballar en el sector de la hostaleria i restauració, dius, caram, sapiguer doncs, valorar un bon vi, un bon xambany, un bon cava, dius, escolta, no és beure per beure, per dir-ho de manera.
Normal, això és normal i tot el que sigui per aprendre i ensenyar madura la persona per quan se vagi fent gran, perquè tingui uns valors i tingui un sentit de lo que se valora el treball i valorar les coses i l'economia, tot.
Bueno, aviam si el Ministeri de Salut repeteix aquesta iniciativa i hi haurà doncs, una més gran participació i escolta per aquest sector.
Que escoltin i que baixin, que seria positiu. Que baixin sí, aquestes trobades, que li s'anarà molt bé. A tot el que baixi no perdrà el temps.
Doncs sí. Manel Arajol, moltes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Et dic fins a la propera.
Igualment, i fins a la propera, i tant.
Denis García Vella, moltes gràcies per venir també avui.
Moltes gràcies i espero que aquestes coses que ha dit el senyor president i el poc que ha portat jo, que sigui positiu i que vagi ben per tots.
Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.